COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, és un quart de quatre. Benvinguts a Esports COPE, fins que siguin les quatre, amb Champions, amb Lliga de Campions i més. José Luis Gil, bona tarda.
Ça va, monsieur.
Tot bé?
Trivial.
Tot en ordre?
Tot en ordre.
És que abans s'estudiava francès, que després no, va donar pas a l'anglès.
Jo vaig tirar per anglès.
Anglès, directament,
sí,
eh?
Sí,
va, molt bé. Tot en ordre, tot correcte? Bé, no, el cap de setmana bé?
Jo crec que sí, però jo sí. Saps, no te'n pots refiar de mi.
Molt bé. Tens el pack inicial preparat?
Sí.
Vinga, ordenem i situem la jornada. Titulars del programa. Oh my God, that's the fucking shit!
Top 5.
Jornada de descans al Mundial Femení de Bàsquet. Les noies de Lucas Mondelo buscaran demà davant la República Txeca la tercera victòria de grup que doni bitllet directe pels quarts de final. En panorama CB, Roger Grimau està a punt de tancar el seu pas i fitxatge per la Bruixa d'Or Manresa.
Top 4.
Marc Márquez té a tocar el Tour Mundial de MotoGP. Motorland no va ser el seu millor gran premi amb caiguda inclosa, però les matemàtiques són clares de cara al Japó. Millorant d'un punt Pedrosa, de 3 Rossi i de 15 Lorenzo tindrà el títol a la butxaca.
Top 3.
L'Espanyol empata a Còrdoba, fa 5 de 9 i suma 3 jornades sense perdre. Les modificacions de Sergio a l'estil de l'equip donen fruit. Pendents ara de la contusió a la mà de l'altre Sergio García.
Top 2.
Sense la Betsy i sense Ibrahimovic, tal com acaba de confirmar el Paris Saint-Germain, i també molt probablement sense Thiago Silva. No són les millors hores de l'equip francès per rebre el Barça a la Champions. Des de les 3, roda de premsa de Laurent Blanc i Maxwell Scherrer.
Top número 1.
El Barça arriba a París per passar un test de qualitat a la Copa d'Europa. Amb 20 convocats i la baixa de darrera hora de Douglas, els blaugranes volen tornar de França amb un resultat que encarrili el grup i consolidi l'equip.
Entrevistes a Esports COPE.
Amb Òscar Trejo, l'ex del Mallorca, entre d'altres, és ara jugador del Toulouse, l'últim rival del PSG a la Lliga Francesa. Sanedrín d'opinió en blanc i blau sobre la millora de l'Espanyol, amb Ramon Moya i Michel Pineda. Amb Xavi Julià, tècnic del Sant Andreu de Waterpolo, després del primer títol nacional de la seva història, la Supercopa. I sentirem també la jugadora de la selecció espanyola de bàsquet, la mataronina Núria Martínez.
El debat a Esports COPE.
Són la parella dels dilluns a Esports COPE. Un dia més amb Bracafé, Josep Maria Minguella i Poli Rincón.
La pregunta a Esports COPE.
Pregunta doble. En clau blanquiblava, ha millorat l'Espanyol i per què? En joc, una entrada doble per l'Espanyol Reial Societat, diu el Sergi Martos. Ha millorat l'actitud, diu el Manel Guerrero. Els rivals han estat de menys categoria. I la pregunta en blaugrana, en aquest cas amb entrades pel Barça B Lugo del miniestadi. Quin mèrit li doneu a Luis Enrique en l'evolució de Leo Messi? Em quedo amb la resposta de Ricky Reche. Tot, amb molts signes d'admiració.
Gràcies, Gil. Després hi torna, el Gil amb més història. Recordeu, per respondre, que respondre aquí a Esports COPE té premi, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i a Twitter, @EsportsCOPE. Tenim a l'Andreu, que és a la sala de màquines, a l'Anaïs Martí a la producció. Una pausa, re, molt breu, i seguim.
Tu compañía con viejas triquiñuelas te despistó y cuando lo consiguió, el precio te subió.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
La denominación de origen Valdepeñas te invita a disfrutar y a vivir tu auténtico momento Valdepeñas. El próximo 7 de octubre a las 19 horas en el restaurante El Bogavante de Almirante de Madrid. Ven a conocer nuestros vinos en una cata personalizada. Llámanos al 91-633-8461. No dejes pasar la ocasión de conocernos, porque siempre hay un motivo y una ocasión para disfrutar del buen vino. Vive tu momento Valdepeñas. Campaña financiada con Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
Totes li posen a Luis Enrique. 7 partits oficials amb el Barça han estat suficients perquè la mà de Lucho es noti. I de quina manera? La mà, i que tot li surt bé. Ha de triar entre Bravo i Ter Stegen. De moment juga el xilè, que no ha encaixat cap gol. I a la Champions, aturada providencial de l'alemany. Alves estava més fora que dins del Barça. Doncs, sense floritures, segueix sent el millor lateral possible per aquest Barça. Rakitic, a més, s'ha convertit en el migcampista total. I Xavi, que davant el Granada va jugar els 90 minuts, demostra ser capaç d'assumir el seu nou rol. I a l'espera de Luis Suárez, Messi i Neymar han creat una bona societat. I la Pulga està fi. Només cal veure com pressiona. Demà, PSG-Barça, nova prova de foc. Potser la més important fins ara.
Albert Díez, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena. COPE.
Dani Alves se la prepara. Va a centrar segundo palo. No llega Roberto.
de gol.
Héctor Juste se la regala Neymar. Neymar, Neymar puede encarar a Mbappé, va a tirar. ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Neymar! Se va Leo, de Javi Márquez, va a centrar. ¡Gol! El rubio, el croata, vio cómo venía el servicio fenomenal desde la línea de Neymar. ¡Gol! ¡Gol! Vio cómo se movía en el espacio Munir, se la dio a Munir, salió el portero, desvió la trayectoria. ¡Gol! ¡Leo, golazo! De cabeza Leo, gol. Digo golazo porque vaya pase de Xavi. Xavi, para Alves, de primera centra, Dani Alves y remata de cabeza en el segundo palo, así tal cual Leo Messi. Xavi para Leo, 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 Neymar se la prepara, se la prepara, tira con la derecha tranquilamente a la derecha de Roberto, marca el quinto, Neymar. Habitual, menos el otro día en Málaga, sin encajar, también habitual el Barça, 6-0 Sílvia.
Així està el Barça, 3 i gairebé 22 minuts de la tarda. Canviem Lliga per Champions. És setmana de Lliga de Campions, segona jornada, demà, 8:45, PSG, París Saint-Germain, Barça. Saludem els enviats de Copa a la Champions amb el Barça. Manuel Oliveros, com va? Bona tarda.
Bona tarda, Albert, des del Parc dels Prínceps.
I també la Sílvia Ortiz. Sílvia, com va? Bona tarda.
Hola, bonjour.
Fem un flash amb el Manuel Oliveros, que està seguint la roda de premsa del tècnic del PSG, Laurent Blanc, i també de Maxwell. Resumim els titulars fins al moment. El més destacat és que s'ha confirmat que no estarà Zlatan Ibrahimovic, Manolo.
Exactament, i no ha estat Laurent Blanc perquè es comença preguntant al jugador, a Maxwell, i després l'entrenador, no? I la primera pregunta, ja un periodista ha donat per fet que Zlatan Ibrahimovic no jugaria demà, no? I li ha demanat directament a Maxwell, que ha estat doncs, company seu, doncs, no només al Barça, sinó a l'Àgex, i era aquí també al Paris Saint-Germain, per exemple, i ha dit a Maxwell que sí, que sent molt de dolor Zlatan Ibrahimovic, no per la lesió al taló esquerre, sinó justament per no poder jugar davant del Futbol Club Barcelona, de manera que ha donat per fet Maxwell que no jugaria Zlatan Ibrahimovic demà davant del Barça, de manera que suma tot això a la més que probable absència de Thiago Silva i l'absència ja absolutament confirmada també de l'argentí El Pocho Lavezzi.
Després torno amb tu al Parc dels Prínceps per acabar de resumir el que ens deixa aquesta roda de premsa prèvia al conjunt francès, però em quedo amb tu, Sílvia, per saber on i com tenim el Barça després d'aquest viatge a París amb 20 jugadors i la novetat d'última hora de Martín Montoya pel lesionat Douglas.
Doncs el Barça que descansa ja al seu hotel de concentració, aterrat a París prop de la una, els ha rebut el cel gris a París, no plou, però amenaça pluja, això sí, la previsió per demà va canviant, però sembla que la tarda farà sol. Com bé deies, el Barça que ha desplaçat 20 jugadors amb la baixa d'última hora de Douglas, que ahir va patir una contusió al peu esquerre a l'entrenament, aquest matí li continuava fent mal i per precaució l'han deixat fora de la llista. Ha viatjat d'última hora Martín Montoya en el seu lloc. També tornen a la llista respecte a la convocatòria del partit contra el Granada, Piqué i Jordi Alba. Cara al partit que demà tregui Luis Enrique s'espera que tornin teòrics titulars com el propi Jordi Alba, com Iniesta, com Pedro, que van descansar en el partit de Lliga. Veurem si a la defensa Luis Enrique aposta per Piqué i Mathieu, tot i que aquesta baixa d'Ibrahimovic potser li reclama menys centímetres a l'eix de la defensa a Luis Enrique. No sabem si li farà variar els plans inicials. Veurem també si ha canviat la porteria, si torna Ter Stegen, que va jugar el primer partit de Champions contra la Puebla, a més amb una mà salvadora en l'últim minut, o si bé Luis Enrique segueix apostant per Bravo, que no ha encaixat encara cap gol aquesta temporada, però s'espera, tret de sorpresa majúscula, que tornin els titulars, eh? Busquets, Rakitic, Iniesta, Pedro, Messi, Neymar, tota l'artilleria per aquest partit important a la Champions.
Molt bé. Sílvia, intentem millorar aquesta comunicació, que no és del tot bona, i abans recordarem que el Barça arriba a aquest partit amb l'aval i també la solvència de l'expedient a la Lliga, líder en solitari, 16 punts dels 18 possibles, sense encaixar cap gol. I clar, volem saber quina és la lectura que es fa al club. Posem-li veu a Antoni Zubizarreta.
Prova de foc.
Para llegar también tranquilos a la Champions, hace falta hacer bien los deberes en la Liga, ¿no? Por tanto, bueno, es un complemento de todo. Sí, es un rival importante, de gran nivel, una gran ciudad, evidentemente. PSG es un equipo de los de referencia en Europa y tiene una gran plantilla, muy buenos jugadores. Por tanto, un gran rival para podernos medir. Ese es el reto y ese es también la, no sé, partido bonito para poder jugar, ¿no? Los que nos quedamos ahí fuera, lo que nos gusta es jugar también, o nos gustaría poder jugar esos grandes partidos.
Defensa.
Que los delanteros trabajan mucho en defensa. Eso es lo que me dice. Porque cuando no presionas desde arriba y no robas el balón desde arriba, luego defender otra vez es mucho más difícil. Por tanto, que el equipo está muy equilibrado desde ese punto de vista, ¿no? Evidentemente el trabajo de las defensas del portero también es muy bueno, pero todo eso viene desde arriba y se ataca cuando atacan tus defensas o tu portero es capaz de sacar y superar con un pase la presión del rival, pues eso facilita muchísimo el ataque, ¿no?
Exigencia.
Al final diríamos que la exigencia del Barça siempre es empezar bien, seguir bien y acabar bien. Por tanto, bueno, en eso estamos trabajando. Pues para eso trabajamos todos los días y luego los partidos nos ponen, bueno, ante la medida del rival y esos son los exámenes que tenemos que ir pasando.
Aquest és Antoni Zubizarreta, a Barcelona, abans de sortir cap a París. Sílvia, recordem el planning del Barça per aquesta tarda.
El Barça que entrenarà a les 7 de la tarda a l'estadi del Parc dels Prínceps, on es disputa demà el partit, abans a un quart de set roda de premsa de Luis Enrique i de Jeremy Mathieu.
Doncs així arriba el conjunt blaugrana al partit de demà. Aquesta tarda més coses. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
I del Barça, novament al Paris Saint-Germain, amb aquesta notícia que us explicàvem en titulars i que ens detallava el Manolo Oliveros, no jugarà Zlatan Ibrahimovic al partit de demà. Manolo, part dels prínceps, encara continua la roda de premsa de Laurent Blanc i Maxwell?
Sí, encara continua aquesta roda de premsa. De fet, ha començat a les 3 i uns minuts i ara són pràcticament 3:45 de la tarda. I t'explico ràpidament la pel·lícula perquè no hi ha cobertura a la sala de premsa i hem de sortir pràcticament al carrer. És a dir, després que ha dit el que ha dit Maxwell,
sí,
sobre l'absència de Zlatan Ibrahimovic, i tornat a la roda de premsa, m'han dit que encara no li havien demanat a Laurent Blanc que parlés de l'estat de salut de Zlatan Ibrahimovic, però Laurent Blanc llavors, justament quan jo entrava, estava responent sobre aquesta situació, no? I ha dit que aquest matí els metges s'han descartat, han dit que era impossible que arribés al partit de demà Zlatan Ibrahimovic, de manera que també ho donava per fet el propi Laurent Blanc, i després no assegurava si podria jugar o no davant del Mònaco. És a dir, que deia que els metges veien impossible per demà i després veuran l'evolució de cara al partit davant del Mònaco. Però està clar que primer ho ha dit Maxwell i ara ho acaba de dir el propi Laurent Blanc aquí al costat de la sala de premsa, i ha hagut de sortir perquè no hi ha bona cobertura, de manera que es confirma la baixa de Zlatan Ibrahimovic, pràcticament la de Thiago Silva i també del Pocho Lavecchi.
Informació de primera mà. Deixem aquesta línia oberta amb el parc dels prínceps. Manolo, si hi ha notícia ens demanes pas. Gràcies, eh?
Fins ara.
I nosaltres continuem a França. En este caso cambiamos París por Toulouse. Óscar Trejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Óscar?
Bien, todo bien.
Bueno, Óscar es jugador del Toulouse, que el sábado se enfrentó al Paris Saint-Germain. Ahora hablaremos, pero seguro que le recordáis porque ha jugado, bueno, en muchos equipos de la Liga Española, el Mallorca, el Elche, el Rayo y también el Sporting de Gijón. ¿Cómo va ahora esta aventura por Francia?
Bueno, bien. El primer año, lo he comentado, ha sido un poco difícil la adaptación al idioma y bueno, sobre todo al fútbol, que aquí es mucho más fuerte que el de España.
Fútbol sudamericano, fútbol español y más fútbol europeo ahora en Francia. Bueno, te deseamos lo mejor, pero sobre todo te llamamos para saber cosas, incluso los secretos del Paris Saint-Germain, el rival europeo del Fútbol Club Barcelona. El sábado 1-1, Toulouse 1, Paris Saint-Germain 1. Os avanzáis vosotros y empatan ellos, ¿no?
Sí, hemos empezado a los 5 minutos, creo que metemos el gol. Después hemos tenido la posibilidad de meter otro y bueno, el primer tiempo creo que hemos dominado un poco más que ellos y bueno, en el segundo ya se ha notado un poco la fatiga y el cansancio de los tres partidos en la semana, así que eso han aprovechado y bueno, lo han empatado.
Óscar, con el equipo que tiene el Paris Saint-Germain sí que sorprende, incluso te diría que es raro que ya se hayan dejado 10 puntos en la liga.
La verdad que sí, porque el año pasado ellos a esta altura ya habían sacado bastante diferencia con el sexto, estaban ellos y el Mónaco. Bueno, este año es otra cosa y bueno, hay más lesiones de jugadores importantes de ellos y bueno, creo que el equipo de París lo siente mucho.
Vosotros cuando preparáis ese partido del sábado ante el PSG, ¿cómo intentáis hacerle daño? ¿Cómo lo prepara vuestro entrenador para meterle mano, que decimos por aquí, al conjunto francés?
Y bueno, él sobre todo preparaba el partido en la mitad de cancha porque son jugadores muy muy técnicos, pero a la vez también se despejan un poco en el tema de marcas, en el tema de seguir jugador. Entonces siempre le gusta tener el balón, pero cuando no lo tienen, y bueno, nosotros hemos tratado de aprovechar la espalda de los del medio campo y bueno, tratar de combinar y de llegar rápido al arco de ellos, porque si demora mucho también es más difícil.
Claro, creo que coincidimos que el PSG tiene un montón de individualidades, tiene muchísima calidad. Tú llevas 2 temporadas en Francia, esta es la segunda. Me gustaría que me explicases, bueno, que nos explicases a todos qué importancia tienen Thiago Silva y Zlatan Ibrahimovic en la columna vertebral del equipo. Es decir, ¿cuánto pierde el Paris Saint-Germain sin ellos?
Y pierde mucho, la verdad que... Ibrahimovic aquí tranquilamente marca mucho la diferencia. No ha pasado el año pasado que nos ha hecho 3 goles aquí en Toulouse, jugando muy tranquilo. Y bueno, y Thiago Silva creo que empieza desde atrás a ordenar, habla mucho, tiene personalidad. Y bueno, creo que el equipo, la columna de Thiago, después viene Ibrahimovic y también Thiago Mota y Verratti, que dirigen todo ahí en el medio.
¿Y cómo crees que el PSG va a intentar jugarle al Barça? Es difícil, ¿eh? Fíjate cómo está el Barça en este inicio de temporada.
Sí, está difícil. Yo creo que van a salir a esperar y tratar de que los primeros 15-20 lo van a ver. Piensan que va a ser muy difícil porque el Barcelona sale muy fuerte. Bueno, tratar de ahí después ver si tienen alguna posibilidad y bueno, sobre todo si juega Ibrahimovic, ¿no? Para que también le den un aire ahí arriba.
¿Y allí en Francia hay ambiente de gran partido?
Sí, se habla mucho. Bueno, sobre todo antes de que venga el Barça, el París aquí a jugar contra nosotros el sábado, ya se decía que ellos estaban pensando más en el partido del martes. Igual, sobre todo le dan mucha importancia y más a la Champions, ¿no? Porque el París creo que año a año quiere ir ascendiendo y tratar de salir campeón en esta competición tan tan importante.
Bueno, es el gran escaparate, ¿no? La Liga de Campeones. Claro. Por cierto, tu compatriota, no sé si colega, ¿con Messi tienes relación o no?
No, la verdad es que hemos jugado en contra y se ha portado muy bien, hemos cambiado camiseta, hemos hablado un poco, pero más allá de no va la relación, pero la verdad es que es un crack y siempre le he visto la humildad que tiene, porque a todos los argentinos que juegan ahí en la Liga Española él ha saludado, le ha brindado suerte y sobre todo se ha acercado, que es muy importante, más de una persona tal como es él.
Bueno, el pibe está fino, ¿eh? En este inicio de temporada, 5 goles, pero yo creo que lo que más sorprende son esas 8 asistencias que lleva Messi.
Sí, seguro. Se hablaba mucho antes de que termine el campeonato que estaba mal, que estaba pensando en el Mundial. Después en el Mundial también, al final, los últimos 2 partidos se le han criticado en Argentina, pero bueno, él siempre creo que convive con eso, ¿no? Es muy difícil jugar 70 partidos en el año y 70 hacerlos espectacularmente. Por suerte ahora ha empezado muy bien, ojalá que siga así. Y bueno, el equipo también acompaña y que se lleve también con Neymar, que se nota, también ayuda mucho.
Bueno, es Óscar Trejo, argentino, como Leo Messi, jugador del Toulouse. Ha sido el último rival del Paris Saint-Germain antes del partido de mañana en la Champions contra el Barcelona. Nos ha ayudado a conocer más al conjunto francés. Óscar, que te vaya muy bien por ahí. Mucha suerte. Gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a usted. Un abrazo grande.
I 35 de la tarda, fem ràdio esportiva aquí a COPE Catalunya i Andorra en aquest inici de setmana, en aquesta jornada d'avui dilluns. Vivim la prèvia de la segona jornada de la Lliga de Campions que porta el Barça a París, a França, per jugar demà contra el PSG. Tornem al parc dels Prínceps, Manol Oliveros.
Sí, sortint i entrant a la sala de premsa, i a més que està a un sòtan, has de baixar escales, pujar escales i sortir al carrer, no? Però acaba de dir ara, per exemple, Laurent Blanc, que ells que no jugaran als 11 darrere, perquè ells volen jugar, gaudir del futbol i jugar a l'atac davant del Futbol Club Barcelona, un equip que podria estar composat amb les baixes ja reconegudes de Lavezzi, d'Ibrahimovic, segurament de Thiago Silva, que podria ser Sirigu Van Der Biel, Marquinhos, David Luiz, Maxwell, Thiago Mota, Berratti, Matuidi, Lucas Moura, Javier Pastore i Cavani podria ser l'onze titular demà davant del Barça. I el que deia jo és Laurent Blanc fa uns minuts, una mica abans d'acabar aquesta roda de premsa que deu d'estar a punt d'acabar, quan el tècnic del Paris Saint-Germain, el jugador del Barça, deia com afrontava el partit del seu equip demà.
Entonces la filosofía es una calidad base de este equipo, pero en la posesión de balón no lo es todo. Recuerdo un partido el año pasado contra el Nantes en el que tuvimos posesión de balón de 78% y solo tuvimos dos ocasiones de gol. Entonces, cierto, la posesión del balón es muy importante, pero también hay que tener ganas de ser peligroso. El Barcelona, por ejemplo, he visto todos los partidos que ha jugado este año y es cierto, no ha encajado ningún gol, pero los adversarios sí que han tenido ocasiones de gol, con lo cual lo importante es que hay que aprovechar los momentos fuertes que tendremos para marcar goles.
Aquest és Laurent Blanc, el tècnic del Paris Saint-Germain. Manolo, alguna cosa més per tancar?
Res més.
Doncs perfecte. T'has endut la càmera, no?, com fas sempre que viatges?
Perdó?
T'has endut la càmera, no?, sempre que viatges ho fas, no? T'has endut la càmera per retratar la imatge?
No, està espatllada.
Ah.
Però tinc una altra càmera, sí, naturalment, tinc una altra càmera, està aquí, per si un cas falla aquesta, que està espatllada, la càmera habitual, però tinc una altra càmera que ara mateix he fet treballar.
Aquí. A veure, sempre amb alternatives al Manolo Oliveros. Manolo, gràcies, eh?
A tu, Albert.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Un avió cap a París. Jugadors, tècnics, auxiliars, directius, familiars de jugadors, tècnics i directius, seguidors, els de sempre, premsa, cadascú amb les seves inquietuds. Seguidors normalment jubilats que li surten els diners per les orelles ja tenen planificat el seu temps, disposen de més temps i més llistes superiors a nosaltres i sents com diuen que aniran a sopar a Moulin Rouge. S'han d'aprofitar les 36 hores d'estància a París un dia i mig dona pel que dona. Nosaltres, els professionals dels mitjans, també ens ho hem de muntar, condicionat pel nostre treball i perquè hem de deixar l'habitació demà a les 2 de la tarda, la majoria del temps dedicat a l'obligació. Rodes de premsa, entrenaments, partits, entrevistes, després, el dia només té 24 hores i no es poden estirar. I les poques hores lliures s'han d'aprofitar, com tot, com cada dia. Però París és París.
Manolo Oliveros, Esports Cope. I ara amb la Champions ens anem a París. Ens esperen Ibra, Cavani, Thiago Silva, Tiempo de Juego, amb Paco González, Pepe Domingo Castaño i Manolo Lama. Aquest dimarts, París Saint-Germain, Barça. Manolo Oliveros, Silvia Ortiz, Sergio López i els comentaris de Josep Maria Minguella i el Pitu Abelardo. Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
3:39, continuem. Dos apunts més en clau Barça, un per parlar de Messi, el crac, però també Messi l'intocable, perquè Helena Condis, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Messi és l'únic jugador del Barça que ha jugat tot en totes les competicions.
Sí, els 7 partits oficials sencers, un total de 630 minuts, els 6 partits de Lliga i el de Champions contra l'APOEL. Ha marcat 5 gols, tots en Lliga, i ha donat 8 assistències, 7 en Lliga i 1 en Champions. L'argentí ha participat en 13 dels 18 gols del Barça. Amb Luis Enrique és cert que estem veient un Messi jugant una posició més endarrerida, amb més llibertat, i això dona també més mobilitat als dos davanters. I ha començat a brillar aquesta connexió amb Messi-Neymar, el brasiler, que és pitxitxi, amb 6 gols i 5 són per assistència de Leo Messi. Un Messi més treballador, sobretot en aquesta pressió asfixiant que els demana Luis Enrique. De fet, el sisè gol que va marcar contra el Granada n'és un clar exemple. El tècnic té clar que ha recuperat la millor versió de Leo Messi, és l'intocable, com deies, i de moment no li passa pel cap que entri en les seves rotacions.
El placer és tan immenso de ver jugar a Messi todos los minutos que es una tentación que se me ha pasado por la cabeza, pero prefiero verlo dentro del campo, verlo hasta el último minuto ayudando a la presión, verlo hasta el último minuto participando en el juego colectivo, y la tentación estaba, pero es como un poco extraño para mí quitarlo de un terreno de juego. En algún momento de la temporada puede suceder, pero Messi, su hábitat es el terreno, el campo de juego. Él es ya muy inteligente, sabe medirse el esfuerzo, y a pesar de que podía existir esa posibilidad, pues por los partidos que vienen, bueno, también confío en su capacidad física, que está a un nivel de...
Un Messi que a aquestes alçades de la temporada passada amb el Tata Martino només va poder participar en 3 dels 6 primers partits de Lliga, i en un de Champions contra l'Ajax se'n va perdre 3 per problemes al bíceps femoral. Un total de 331 minuts, i atenció a la dada, la meitat dels minuts que porta jugat fins ara, però va marcar 7 gols, 2 més que ara, i només va donar una assistència per les 8 que porta ara. Dades, per tant, que contrasten i molt en aquest inici de temporada en el que estem veient un Messi més assistent que golejador.
Aquest és el nou Messi, les dades que evidencien el nou Messi, nou Leo Messi al Futbol Club Barcelona. No te'n vagis, Helena. Perquè sabeu que fa dies que s'està celebrant el judici per l'acció de responsabilitat contra la Junta del Barça que presidia Joan Laporta i que va acabar el mandat el 2010, el juny de 2010. Doncs bé, avui ha quedat vist per sentència.
Sí, després de 10 dies de judici, el jutge dictarà sentència en uns 20 dies. El primer que haurà de considerar és si hi ha caducitat o prescripció del cas, tal com li reclama la defensa de la Junta de Laporta, ja que diuen que la demanda no es va interposar fins al 2011, un any després del canvi en la directiva del Barça. Els advocats de la exdirectiva de Laporta demanen que es desestimi la demanda per aquests 46,7 milions d'euros perquè defensen que van deixar el club sense dèficit el 2010. És més, diuen que el van deixar amb 11 milions de beneficis i consideren que Rossell va actuar amb temeritat i mala fe al fer la reformulació de comptes. I és que la directiva de Rossell, Albert, diu que Laporta va deixar el Barça amb 79 milions d'euros de pèrdues en 2 exercicis, que Laporta les va maquillar, i a més diuen, parlen d'aquestes ja famoses 7 salvatats. L'asseguradora Zurich, que avui ha declarat, de la seva banda, considera que no s'ha produït un dany lateral real pel Barça, considera que no ha de formar part de la demanda del club i que a més ja ha donat 1 milió d'euros per cobrir la defensa de Joan Laporta. El que està clar és que és una guerra entre les dues directives, la de Laporta i la de Rossell, que es basa en aquesta abismal diferència entre els comptes. Veurem què decideix el jutge en 20 dies quan s'espera que dicti sentència.
És el que queda, gràcies, Helena, saber la sentència. Ens apropem a 3:45, ara l'opinió, el debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Senyor, cafès de Brasil, que ens acompanyen diàriament i que a aquesta hora, a les 3:43, ens ve de gust un cafè amb les seves diverses varietats. Bracafé, o no, Josep Maria Vinguella, bona tarda.
Mira, me l'estic acabant aquí amb la meva dona i el Luisito Suárez,
oh,
el bo, vull dir, el bo, històric, no és que el d'ara no sigui bo.
Ja.
I estan encantats amb el Bracafé, tu, un que sigui un tallat, l'altre que sigui un no sé què, bueno... Bracafé, tope, tope.
A veure si ho entes bé. Estàs amb Luis Suárez?
Sí, però el bo, el de de sempre.
Ja ho he entès, Molt bé,
No dic que l'actual no sigui bo. També és molt bo.
T'entès molt bé,
Ja veurem.
Ja veurem què dona, no? Sí, a partir del 25 d'octubre. I fem parella amb Josep Maria Minguella els dilluns. Poli Rincón, què tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A mí mi capuchino, que no puede faltar en una
capuchino,
jornada tan plácida, tan plácida como esta. Ha sido magnífica.
Bueno. Oye, Poli, ¿da miedo este nuevo Messi o no?
Hombre, da miedo, da respeto, da mucha... Bueno, yo creo que estamos recuperando, estamos viendo quizás de las mejores versiones de Messi, ¿no? Yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos a este Messi, sin ninguna lesión, sin ninguna nada que le duela, sin ninguna queja, ningún sentido, y sobre todo con una, de verdad, con una conciencia de equipo solidaria, de trabajador, impresionante, me está sorprendiendo este año.
Minguella, venim d'un partit, el de Granada, on vam veure Xavi jugar els 90 minuts, i la veritat és que a la perfecció. Home, té feina Luis Enrique. Tu posaries a Xavi a l'11 titular del Barça o no?
Mira, Xavi és històric, és amic meu, ell, la família, els avis, però i és un, ha sigut un jugador interessantíssim, però no és el mateix la primera part del Xavi contra el Granada, quan aquells encara aquells morenos d'un metro 90 encara quan, que després quan amb el 3-0 del minut 40 al 45 van baixar els braços i llavors el Xavi va estar celestial. No li trec cap mèrit, però els partits duren 90 minuts i espero que demà jugui, però que no sigui per aquesta segona part, sinó perquè l'entrenador cregui que realment encara és un crac que posa moltes coses al banc.
Mira, ara que parles de l'entrenador i el criteri, dues coses. Primer, Poli, el discurso de Luis Enrique, respecto a Messi, el intocable, casi lo pondría siempre. A mí me recuerda mucho a Guardiola, el crack de estar sobre el césped, y Messi marca las diferencias. Pero, ¿crees que hay una sobreprotección sobre Messi o no?
A mí me parece un discurso raro. Yo cuando estamos hablando, comparar a Guardiola con Luis Enrique, de momento me parece una barbaridad. Lo que ha hecho Guardiola en el mundo del fútbol, Luis Enrique, si Dios quiere, a lo mejor está por hacerlo, pero de momento compararlo me parece una barbaridad. Y segundo, a mí me parece un poco de temor... Dime.
No, y yo creo que Minguella está otra cosa, pero dime, Poli.
Vale. No, yo creo que es un poco también de temor.
No, estaba escuchando, oye, estoy en el coche, sigue, Poli, por favor.
No, yo creo que es un poco de temor, quizá a lo que es la figura de Messi, ¿no? Quizá es temor a decir ahora mismo que lo quiere rotar o que lo quiere cambiar, y le pueda salir un problema gordo, ¿no? Yo creo que Guardiola hacía las cosas con un sentido y con una cabeza tremenda, de hecho lo ha demostrado durante todos los años que ha estado, y sin embargo yo a Luis Enrique le veo un poco temeroso en ese sentido, que evidentemente Messi tiene que estar en el campo siempre, por supuesto, lo que pasa que yo creo que cuando tú tienes un futbolista como Messi, que tiene que estar bien para los partidos que vienen fuertes, porque ahora mismo pues estamos hablando de partidos, bueno, pues prácticamente intrascendentes,
claro,
plácidos, sin ninguna exigencia, me parece bien, pero yo creo que tenerle los 90 minutos en este tipo de partidos, como el otro día, por ejemplo, yo no me parece lógico. Por lo tanto, yo creo que me parece temor, bastante temor de Luis Enrique hacia Messi, que no hay que tenerle temor, hay que tenerle respeto, y hay que cuidarle, y hay que tenerle siempre para que esté lo mejor posible. Pero si hay que rotarle, igual que a Cristiano Ronaldo, hay que rotarle. Yo en eso no tengo, las ideas las tengo muy claras.
Sí, es que además es muy peligroso, no digo que se esté produciendo ni se vaya a producir, entregarle un equipo a un jugador, por muy bueno que sea. I després, Minguella, tu tens ganes de veure el Barça davant un rival d'entitat? ¿Estás esperando eso para evaluar el veritable nivel de aquest Barça o no lo necesitas?
Muy buena pregunta.
A ver, cuando juegas contra diferentes equipos, evidentemente las exigencias también son diferentes. Entonces, con todos los respectos, los profesionales, los clubes, los jugadores, pues no es lo mismo a l'Elche, ni lo mismo al Llevant, ni lo mismo a Granada,
claro,
y el equipo que vulguis, hay unos cuantos, que doncs, un equipo que juega ya Champions, que ha fet molta inversió en jugadors, que té tot un país quasi darrere, que és el de Qatar i tot això, bueno, pues és una altra cosa. El que no vol dir que faci por, però evidentment el nivell de jugadors, Pastore, Lavezzi, Ibrahimovic, Diego, el Silva, el d'això, el Marquinhos, tots aquests, són jugadors que realment són d'un altre nivell, d'un altre... Són tots professionals i tots tenen de tot, però tenen un altre nivell futbolístic i realment d'altres. De manera que aquesta primera fase,
sí,
de la Champions, sobretot pel Barça, és turística.
Sí, totalment.
Holanda, Amsterdam, Xipre... Escolta, sí, serà la, una mica més d'això que tal, però no passa res. Vull dir, el Barça, amb aquesta, això està classificat sense, com deia l'Eden Herrera, sin bajar de l'autocar.
Molt bé, molt bé.
Mira, me permites una pequeña apreciación.
Sí, venga, contigo cerraremos, Poli.
Sí, sí, no, que yo, fíjate tú, no lleva ningún gol en contra, y aún así te voy a decir una cosa que va a parecer surrealista y un poco temeraria. Yo creo que es que el Barça, cuando le miran a alguien, va a sufrir bastante en defensa. Me da a mí la sensación. Con los equipos pequeños le he visto que le llegan con cierta facilidad, lo que pasa que evidentemente, como ha dicho Minguella, ya no hay jugadores de la categoría de Ibrahimovic y compañía, y yo no sé cuándo juega contra un equipo que tenga arriba dinamita qué es lo que va a pasar. Yo me deja bastante dudas.
Bueno, yo de momento me lo apunto y ya veremos a ver qué pasa. Es la opinión de Poli Rincón, y de José María Minguella, como siempre, a ritmo de Bracafé aquí en Sports Cope. Pareja, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Anem pel tram final de programa, 10 minuts mal comptats i arribem a les 4 de la tarda, que serà quan posem el punt final a l'edició d'avui d'Esports Cope. Parlem de l'Espanyol, un conjunt al blanc i blau que ve de sumar un punt a camp del Còrdoba, que el situa amb 6 i 12 a la classificació de primera. En realitat, ja són 3 les jornades seguides les que porta l'Espanyol sumant. I a bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ens plantegem si és real i en què es fonamenta aquesta millora.
A ver si es flor de un día esa reacción del conjunto de Sergio González. Hemos hablado para analizarlo con el ex técnico del Espanyol, Ramon Moya, que nos ha hecho una radiografía del cambio experimentado por el equipo en las últimas 3 jornadas. Un equipo que juega bien atrás, pero que es mejorable arriba.
L'Espanyol en aquests moments, la porteria 0 defensivament, l'equip no està malament. Jo penso que per aquí ha sigut bo, no? Ofensivament, pues, bueno, l'equip en aquests moments, pues, sobretot pues, amb els partits del Màlaga, realment es va fer un bon partit. Però bueno, amb el Getafe i Córdoba, pues, ofensivament, pues, l'equip pues, ha faltat sobretot frescura, sobretot tindre la pilota i el que et passi interiors, que són importants per als homes que té davant, no?
Un Ramon Moya que ha comentado que de cara a la temporada cree que el equipo no debería de tener problemas para mantener la categoría. Por otro lado, hemos hablado también con el exdelantero Michel Pineda, que entiende que Sergio González haya introducido los cambios necesarios para enlazar varios partidos puntuando.
Igual hay que modificar un poco y no pasa nada, ¿eh? Porque al final también un entrenador bueno, y Sergio yo estoy convencido que lo es saber cambiar en algunas actitudes, algunas posiciones de juego y algunas maneras de jugar en función un poco de la época que estás atravesando. Y yo creo que lo van a hacer bien en esto. Pues yo creo que el Español tiene dos cosas muy buenas, ¿no? Una delantera que puede ser muy buena y una buena defensa. De qué se trata es sumar y tener tranquilidad para poder desarrollar lo que el míster decide, ¿no?
Un Michel Pineda que coincide un poco con Ramon Moya y comenta que el Español tiene equipo para no solo estar en la parte tranquila de la tabla al final de la temporada, sino estar un poquito más arriba.
Així està el conjunt blanquiblau. Ramon Moya, Michel Pineda opinant sobre la realitat de l'Espanyol a Sports Cope. Per cert, aquesta tarda pendents de les proves que li han de fer a Sergio García, que va acabar el partit a Córdoba amb problemes a una mà.
Sí, una contusió fuerte en la mano, pero en principio, a la espera de lo que digan las pruebas, estará ok para enfrentarse a la Real Sociedad el domingo a las 7 de la tarde en el Powerade Stadium. Por cierto, mañana firma la renovación Víctor Sánchez y hace rueda de prensa. El jueves la firma Kiko Casilla, también hace rueda de prensa. Ambos han prolongado su vinculación con el conjunto perico hasta el 2018.
És el full de ruta de la setmana. Recordeu, dijous, sortegem aquesta entrada doble per l'Espanyol Real Societat, que, com bé en recordava el Juan Arias, a jugar al Powerade Stadium diumenge a partir de les 7 de la tarda. Gràcies, Arias.
Vagi bé.
Parlem de motor, no de les quatre, sinó de les dues rodes, perquè Marc Márquez ja disposa del primer matchball per proclamar-se novament campió del món de MotoGP. Anaïs Martí, com va? Bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Serà el Gran Premi del Japó.
Correcte, queden 4 curses i tot i haver caigut ahir el Gran Premi d'Aragó, Marc Márquez es pot convertir, com deies, matemàticament en campió del món de MotoGP d'aquí a 15 dies. Aquesta era la lectura que feia Márquez un cop acabada aquesta cursa, el Gran Premi d'Aragó.
I està
clar que ara si tornés a passar entraria a box, no? Perquè no havia tingut mai aquesta experiència amb la MotoGP de rodar sobre aigua amb uns slicks i bueno, sé que es patina, però els Bridgestone encara patinaven molt més, així que bueno, pel pròxim cop intentarem que no passi. Al final, el positiu és això, no? Que el campionat queda igual, inclús hem incrementat un punt. Llàstima de la pluja, perquè avui hauria sigut unes grans últimes voltes davant de tots els aficionats.
Com dèiem ahir, Marc Márquez va caure al Gran Premi d'Aragó degut a aquesta pluja i Jorge Lorenzo va ser qui es va emportar al podi. Tot i així, Márquez surt enfortit a la classificació general, ja que va puntuar. Repassem llavors primer la classificació. Ara mateix Márquez ha ampliat mínimament l'avantatge al Mundial. Ara té 292 punts, seguit de Pedrosa amb 217, el tercer Rossi amb 214, mentre que Jorge Lorenzo és el darrer pilot amb opcions al títol. És a 90 punts de Márquez amb 202 punts. Com queda llavors el tema perquè Márquez pugui ser campió? Doncs tenim tres supòsits. El primer és que si guanya el Gran Premi del Japó, el títol serà seu independentment de la resta de resultats. Si puntua, en aquest cas ha de quedar per davant de Pedrosa i de Rossi i confiar que Lorenzo no sumi 15 o més punts que ell. I finalment, si no puntua, en aquest cas Pedrosa i Rossi tampoc han de puntuar i Lorenzo ha de quedar fora de podi. I d'aquesta manera, doncs, Marc Márquez podria ser proclamat campió del món de MotoGP.
Aquesta és la travessa, el Gran Premi del Japó de motociclisme, que es disputa el 12 d'octubre. Obrim pàgina de bàsquet en la setmana que arrenca la Lliga Endesa. En parlarem durant els propers dies, però també és notícia al Mundial Femení de Turquia, on la selecció espanyola amb 6 catalanes i també l'entrenador Lucas Mondelo ja és als vuitens de final i lluita per passar directament als quarts.
Sí, t'explico. Vam guanyar de 24 al Japó la primera jornada, vam guanyar de 27 al Brasil la segona. Demà, tercer i últim partit de la primera fase contra la República Txeca. Si guanyen les noies de Lucas Mondelo, seran primeres de grup, bitllet directe per quarts de final. Si no, quedaran en segona posició i hauran d'anar per la via llarga jugant aquests vuitens de final. Hem contactat amb Turquia, amb Núria Martínez, la mataronina, que ens explica lo típic, Albert, partido a partido.
És difícil dir-ho perquè és un mundial, però el nostre objectiu és a veure si entrem a... Bueno, primer pas a pas, entrar a quarts de final, i si és entrar a semifinals és l'objectiu a seguir.
Semifinals, l'objectiu que tenen en ment, però partit a partit. Això sí, les noies ens diuen que l'ensopegada dels nois al Mundial de Bàsquet d'Espanya no és un referent a l'hora de sobremotivar-se per afrontar aquesta competició.
Partit a partit, no, Gil?
Partit a partit.
Espanya-República Txeca, demà, Mundial Femení, a 3:15, hora d'aquí, a Turquia és una hora més. Anem tancant programa, venim d'un cap de setmana on el Sant Andreu de Waterpolo ha fet història. Sí, ha guanyat la Supercopa, primer títol nacional de la seva història, i a més ho ha fet davant un barcelonet anaís que portava dos anys, sense perdre en competició domèstica.
Correcte, feia dos anys que el barcelonet no perdia en competició nacional i l'últim cop que ho va fer va ser precisament contra el Sant Andreu, el passat 12 de març, a la piscina del Sant Andreu, la mateixa on aquest cap de setmana ha aixecat el primer títol espanyol de la seva història, aquesta Supercopa d'Espanya. Hem volgut parlar amb el tècnic del Sant Andreu, amb Xavier Julià, que explica a Sports Cope quin és el mèrit del seu equip.
Felicitats pels nous jugadors, pel club i una alegria immensa. El mèrit de l'equip és treballar en bloc, perquè no tenim jugadors internacionals i bé, no tenim la qualitat que pot tenir el Sant Andreu de Barceloneta i els seus jugadors, que la majoria són internacionals a Espanya. I si no juguem en bloc, doncs som un equip fluix i poc consistent. I aquesta és la força del nostre equip, que espero que es mantingui durant tota la temporada.
Dir-te també, Albert, que de les 13 edicions que es portava fent aquesta competició, la de la Supercopa d'Espanya, el barceloneta l'havia guanyat 10 vegades, números que donen encara més mèrit als nois de Xavier Julià.
Sí, felicitats al Sant Andreu i a continuar donant guerra al barceloneta.
Il Superstar!
Primícia a Sports Cope. La primera càmera de l'Oliveros, la trencada... No ho diré, Però, escolta, amb això de les càmeres s'ha d'anar en
compte. Sí, vigila molt. Amb els micròfons també, Gil.
Ener Valencia, jugador equatorià, signa aquest estiu pel West Ham, li fan una entrevista al The Guardian, i diu que coneixia l'equip del West Ham per una pel·lícula, la pel·lícula Hooligans. ja no comencem bé. Hooligans és una pel·lícula protagonitzada per Elijah Wood, Frodo en El Senyor de los Anillos, que explica la història bàsicament d'un estudiant que el fan fora de Harvard, i quan el fan fora de Harvard s'apunta al moviment hooligan del West Ham. Home, no seria
la més recomanable...
Perquè l'exemple cunde i passa el que passa i després es trenca la càmera...
Ener València. El West Ham està song, no?
Al West Ham, no al Huesca, eh?
No, al West Ham. No al Huesca de Petón.
No. Està...
Molt bé. Escolta, últims segons, última hora, amb què tanquem avui?
Doncs una última hora trista, perquè Òscar García ha de deixar de ser el tècnic del Watford per problemes
mala notícia
de salut. Ja està absolutament confirmat i el mateix Òscar, mitjançant el web del club anglès, dona les gràcies, és conscient de que no pot continuar.
Una abraçada des d'aquí.
Gràcies, Gil,
gràcies a tots. Arribem a les 4. Adéu, que vagi bé.